Llamamos para la policial y militar de la Universidad de la Catalunya Americana. Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Fa unes setmanes que en aquest mateix espai vaig parlar de la incomprensió i de l'estigma que arrosseguen les persones que pateixen algun problema de salut mental. I ho vaig fer obrint de bat a bat les finestres de casa per airejar un ambient marcat per la depressió materna. Avui tornem a parlar d'aquesta realitat i no ens cansarem de fer-ho, però l'abordarem des d'una altra perspectiva, la de l'activisme. Un activisme en primera persona que lluita contra la mirada inquisidora, contra la discriminació que pateixen els afectats, que dona eines i que visibilitza un tema, el de la salut mental, històricament de boca petita i de portes endins. Les veus de l'Albert, de la Judit, del Manel i de la Júlia transmeten positivisme. Els seus casos dibuixen unes experiències marcades per l'ansietat, la depressió, l'agorafòbia, també de trastorns com el TOC, l'obsessiu compulsiu, o el trastorn límit de la personalitat amb temptatives de suïcidi. Aquesta càrrega, que alguns d'ells arrosseguen des de la infantesa, ha anat perdent pes gràcies a l'associació Obertament, que des del 2010 fa una feina excel·lent per combatre el que dèiem, l'estigma i tots els problemes que comporten entorns familiars i laborals. Ara bé, tots quatre, abans de fer aquest pas, han hagut de superar un altre estadi, el del propi autoestigma, un procés que absorbeix els prejudicis que imposa la societat i els fa propis en una dinàmica destructiva. En el cas de la Judit, per exemple, això la va portar a aguantar molts anys perquè tenia por que la tractessin de boja, de sentir-se discriminada i de perdre drets. Aquesta fase endarrereix el diagnòstic i, per tant, la recuperació. Parlar des de la pròpia experiència, si aquesta va lligada al dolor, mai és fàcil. Sempre s'han de pagar uns costos personals. Tots quatre els han assumit per poder promoure un canvi sociocultural i ajudar altres persones en la mateixa situació. Des d'aquest programa, gràcies.
Solidaris. Tothom té una història.
Judit Miralda, benvinguda, com estàs?
Hola, doncs, bueno, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i poder compartir la meva experiència amb els companys i amb tu i amb la societat en general.
Judit Miralda, 45 anys, informàtica. El 2018 li diagnostiquen depressió i ansietat generalitzada amb episodis d'agorafòbia i atacs de pànic. Va perdre 20 quilos. Gràcies al suport de tres bons amics, s'ha anat recuperant. Considera que caure al pou és el millor que li ha passat. Ara valora més la vida. L'any passat es va fer activista per la salut mental. Està convençuda que cal anar a l'origen, a sensibilitzar criatures i famílies per trencar estigmes.
Albert Piqué, com va la vida?
Hola, bé, anem fent. Content d'estar aquí.
Albert Piqué, 48 anys, informàtic i antic gestor de serveis d'una empresa de tecnologia. El 2010 té el primer brot d'ansietat. De mica en mica veu que ha de fer un canvi de rumb vital. Ara coordina projectes socials relacionats amb la salut mental. És vicepresident de la Federació Veus. Abans de superar la seva malaltia, va haver d'afrontar el seu propi autoestigma. El seu objectiu és ajudar altres persones que es trobin en la mateixa situació.
Manel Latxerías, com estàs?
Bé, moltes gràcies per la invitació.
Manel Latxerías, 31 anys, jurista i entrenador de bàsquet, fundador de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia, membre del grup de treball del benestar de l'Associació Internacional de l'Advocacia. Quan tenia 6 anys, va començar a experimentar els primers episodis d'ansietat. Amb 20, quan estudiava tercer de dret, li diagnostiquen TOC, trastorn obsessiu compulsiu. Va passar uns mesos molt durs perquè el tractament no li funcionava. defensa que l'activisme combat les etiquetes i ajuda a erradicar les pràctiques discriminatòries cap a les persones amb problemes de salut mental.
Julia Campos, benvinguda a tu també. Com va tot?
Molt bé, i volia donar les gràcies per donar-nos aquest espai tan necessari avui en dia. Gràcies.
Julia Campos, 28 anys. Es dedica a l'atenció domiciliària, tot i que ara mateix no treballa. Des de petita ha tingut problemes de salut mental, diagnosticada amb un trastorn límit de la personalitat en l'adolescència. És activista des del 2019 i lluita contra l'estigmatització. Assegura que el dia que deixin de dir-li valenta per explicar la seva història, voldrà dir que la societat ha fet un gran pas. Even if we're just dancing in the dark.
Even if we're just dancing in the dark. Tots quatre tenim una història de patiment, no? De motxilla carregada, però també de passos endavant, no? De superació. Per començar, estaria molt bé fixar-nos en els inicis, no? Ens fixem en els inicis. Va costar que posessin nom al que patíeu? En el cas de la Júlia, per exemple, el teu diagnòstic va arribar en l'adolescència.
Sí, sí, va costar. Vull dir, jo des de ben petita jo arribava a casa i jo els deia als meus pares que no volia seguir endavant. I de seguida la meva mare va veure que algú no anava bé, perquè normalment una persona amb una edat de 11 anys no, si està bé, no vol això. I de seguida vam moure fils i primerament vam anar a la psicòloga de l'Ajuntament fins que ja va veure que ja ella on te podia fer ja no era, ja tenia un límit, no? I llavors doncs, vam buscar psicòlegs ja a la part privada, no? Realment n'he tingut de moltes, vull dir, se m'han adormit psicòlegs parlant de la meva, parlant-los. Realment no ha sigut fàcil trobar un lloc on se m'escoltés, però bueno, que tampoc, vull dir, que m'ajuda més a la part privada que la part pública, la veritat sigui dita.
Explica'm, Júlia, com t'afectava la teva malaltia dia a dia?
Sí, m'afectava molt, ara tinc molta teràpia feta, però m'afectava molt amb el tema de les impulsivitats. De vegades deia coses o feia coses, no?, que després deia, ostres, no, Júlia, què has dit, no? La gent em deia, però pensa fins a 10, respira abans de dir les coses, però és que realment és que quan ho pensava ja l'havia dita, no? I això, doncs, em va passar factura en perdre amistats o les amistats que no volien, que realment m'havien dit que no volien estar amb mi. I clar, quan un adolescent es veu sola, que realment és l'època en què una persona, no, pues, ha de socialitzar-se, vol més els amics, realment és un pilar molt fort, no? I jo em vaig quedar sense amigues i ho vaig passar molt malament, em vaig quedar molt sola i amb ajuda dels meus pares, que des d'aquí els vull dir gràcies, que si no fos per ells, que han tirat molt de la corda, la cosa seria diferent.
Manel, a tu el diagnòstic t'arriba als 20 anys.
Sí.
No? El trastorn obsessiu compulsiu, no? Aquest acrònim, el TOC. Com era la teva vida abans de saber que paties aquest trastorn?
No, doncs la veritat és que era un infern. A veure, des de quan vaig començar a presentar la primera sintomatologia, que va ser més o menys als 6 anys, que és quan recordo que ja començava a fer determinades conductes que d'alguna forma doncs, m'havia d'aturar, tocar algun objecte, pronunciar alguna fórmula de paraules, números, algo que no té cap tipus de sentit, però que és l'únic mecanisme que té la persona per tal de desempallegar-se, no?, del pensament intrusiu. Bueno, això en un principi pensava que era no prenia consciència que això fos un problema. Llavors, bueno, doncs potser eren manies o... I a més, doncs tampoc era conscient que això era un problema fins que, a mesura que van anar passant els anys, et dones compte com això cada vegada va agafant més força i comença a interferir cada vegada més en la teva vida quotidiana, fins al punt que t'arriba a anul·lar com a persona. I jo vaig arribar, durant l'etapa d'estem parlant, batxillerat i els tres primers anys de carrera, que estava, bueno, en una situació pràcticament, no al batxillerat, però sí a la carrera, ja d'incapacitat, bàsicament. No podia fer una vida funcional.
Un cop diagnosticat, Manel, la cosa canvia? Saber el que tens et posa davant d'una altra perspectiva?
Bueno, sí que és cert que des del moment en què saps a què atenir-te, hi ha una esperança, no? Perquè, ostres, quan no ets conscient de què és el que passa, quan ets ignorant de la teva condició o d'una de les característiques, o, bueno, d'aquest problema de salut mental, en el meu cas, era totalment la meva perdició. És a dir, jo no era conscient que tenia un problema. Per tant, si no sóc conscient que tinc un problema, no li puc fer front i no puc cercar una solució. I sí que és cert que des del moment en què em diuen tens un trastorn obsessiu-compulsiu, jo surto de la consulta plorant, però amb una, diguéssim, una dualitat d'emocions, no? A vegades contradictòries. Per una banda era una sensació de, bueno, pues d'alegria, que per fi sé d'on ve tot aquest patiment, però d'una altra també de dir, ostres, quina ràbia, tant de bo ho hagués sabut abans per posar-hi fil a l'agulla.
Albert, en el teu cas, l'any 2010 vas tenir un primer atac d'ansietat. Com et vas sentir? Entenies el que et passava? Va arribar de cop?
No va arribar de cop, va ser tot un seguit de coses que em van succeir durant cert temps i realment no sabia el que em passava. Jo sempre explico que això ja em va passar en una edat on jo era pare, era germà, era tiet, era treballador, i de sobte vaig trobar una cosa que no sabia ni per on agafar-la. Durant molt de temps vaig anar a urgències, vaig preguntar què em passa, i clar, és que a mi em passava de tot, perquè no sabia entendre, o semblava que em anés a morir. I anava a urgències i també em deia, pues relájate, sal de fiesta, tómate algo. I jo deia, ostres, tant de bo pogués fer-ho i s'arreglés. I realment arriba el dia en què esclato. Jo dic que va ser el tsunami, és a dir, el tsunami normalment es pot preveure, però no tens gaire temps de reacció, i a mi això em va passar una mica. Ara, el dia que el tsunami toca a terra, pues em desmonto i deixo de poder ser fent, de deixar seguir fent la meva vida. I llavors aquí ja em quedo uns anys fora de joc, més que res perquè sé el que em passa, perquè em donen un diagnòstic, però tampoc sé entomar ni utilitzar coses que m'ajudin. I entre això i que t'amagues i que no vols reconèixer, pues, en aquest cas, amb l'excusa del meu fill, vaig fer una fugida cap endavant, perquè em vaig aprofitar i vaig estar el que tenien que ser 3 mesos a casa amb el Peque, pues, es van convertir en 3 anys. I en el fons va ser una fugida cap endavant perquè feia el dia a dia, però havia ja un problema adormit, latent, que em feia patir, que em donava molt malestar, però que tampoc sabia com arreglar. Lo qual, tenia molts recursos, però per solucionar això no tenia cap.
Clar. Tu eres gestor en una empresa de tecnologies de la informació,
correcte,
no?
Correcte.
Aquí hi ha aquest rerefons que ara m'estàs explicant, aquest tipus de feina, la situació laboral.
Jo, ara, vist amb el temps, en aquell moment no, perquè jo tenia incorporat certs hàbits a la meva vida que molts els imposava la feina, segurament per com jo em prenia la feina, però bé, era la meva dimensió personal i el meu món laboral que interferien. I sí, en el meu cas va tindre una incidència molt gran, però això ho heu pogut veure passat un temps i vist des de la distància. Sí, aviam, era un entorn exigent, jo tenia certs paràmetres de perfecció i de dedicació que potser no eren els més sants en aquell moment, tot es va anar acumulant. Tampoc era una feina molt gratificant, tot i que vaig gaudir d'ella durant uns quants anys, però realment la sensació que tenia quan m'anava a dormir és que jo realment tampoc m'omplia.
Trenca'm per la meitat, gràcies. Sóc un imbècil i em sento identificat. però no em surt perquè és massa complicat.
Judit, en el teu cas, el 2018 va ser el pitjor any de la teva vida.
Sí, sí, sí. Podríem dir que va ser el pitjor any de la meva vida, que vaig, jo crec que vaig com morir, però després també he pensat que ha sigut de les millors coses que m'ha passat, perquè fins llavors la veritat és que no vivia. Vivia d'una manera molt... que no la saludable.
Et va passar com l'Albert, que et va venir... no? Com un tsunami? O hi era una cosa que tu notaves que ja no acabava de funcionar amb tu?
Sí, jo, és el que tu has dit. Però bueno, jo el primer que vull dir és que per mi el que jo he viscut i el que m'ha passat i el que tinc i el que em passarà és un efecte secundari, sincerament, de la vida que he tingut. Jo sempre he anat al psicòleg. He tingut una vida complicada. Llavors he intentat solucionar coses i sempre d'alguna manera he tingut que estar lluitant, i després també tenia molta por a la salut mental perquè per sentir-me discriminada per salut mental, no? I llavors d'alguna manera pues, intentava amagar-ho i anava aguantant, anava anant al psicòleg, intentava fer fins que una acumulació, com ha dit l'Albert, de coses de la vida en si em va fer petar el 2018, i al final va ser, bueno, vaig tenir un... Bueno, depressió jo crec que més o menys l'havia tingut sempre, perquè la vida no m'agradava com m'estava anant. Però jo més que depressió li diria que és una inconformitat, una tristesa, melancolia. Melancolia per la situació que jo estava vivint, tot i que sempre he lluitat molt, vull dir, feia de cambrera, em vaig posar a estudiar i he lluitat molt per la meva germana bessona, però això no deixava d'afectar-me i era com una melancolia i això sempre ho anava arrossegant. Llavors aquesta melancolia d'alguna manera es va juntar amb uns estressors, amb unes coses que em van passar seguides, doncs una ruptura sentimental, la mort de la meva gossa, que jo la tenia com una filla, i després l'ingrés de la meva germana bessona a la UCI, que això pues, em va deixar totalment immobilitzada. Ja vaig trucar al psicòleg que jo parlava i ell em va comentar que ja no em podia ajudar, perquè això ja havia passat a un pla més físic. I va ser quan, pues sí, em moria cada dia, vull dir, era una depressió, després una ansietat, que jo l'ansietat també li diria més, en vez d'ansietat li diria angoixa, saps? No tan mèdic, jo era una angoixa perquè tenia, llavors això se'm passava al pla físic, i el pla físic era doncs, les palpitacions, sentia cremor, molta por. I després, bueno, vaig començar a no poder-me moure de casa, ni poder aixecar-me, no poder menjar, no podia sortir al carrer, quan jo he fet el camí de Sant Jaume diverses vegades. Però és com si, d'alguna manera, la vida m'hagués dit si no pares, et paro jo. I va ser així, va ser com una frenada de cop. I res, en un mes i mig, una cosa així, vaig perdre uns 20 quilos, no podia menjar, per suposat em van donar la baixa. En el meu cas, a la feina em van ajudar i m'ajuden moltíssim, que no és lo habitual, per desgràcia.
Ara en parlarem.
I llavors, clar, estava a casa meva completament sola, anar perdent pes, no podem menjar, i després venien els atacs de pànic, que, bueno, que és una sensació horrorosa, és una por extrema, sense ningú motiu. Jo li havia arribat a dir a la doctora, dic, escolta, dic, si jo la veritat és que jo així no vull viure, i jo no em vull morir, però així no vull viure. Aquesta frase l'he sentit més d'un cop a persones que encara estan patint i que patiran, i és així, vull dir, la gent així no és que vulgui morir-se, però no vol viure així. Jo vaig tenir aquesta sensació. Una amiga em va venir a veure, em va dir que vingués, que anés a casa seva, després... Al primer moment li vaig dir que no, però aquella setmana justament vaig anar a urgències, també vaig trucar al 061, em van tractar bastant com malament, bueno, malament, que van passar de mi, i vaig dir, bueno, doncs jo què faig aquí? Jo visc a Terrassa, i dic, jo què faig aquí a Terrassa? Dic, si hi ha urgències ja no puc ni anar. Una de les vegades se'n van enriure de mi, una altra vegada em van fer un comentari de que estava actuant com una nena petita, I sí, potser estava actuant com una nena petita, de veritat, però és que estava patint molt, vull dir...
És el mateix que deia l'Albert, no? Aquest, sí. Aquest menysteniment, no? I aquest infantilisme i paternalisme,
sí,
no?
Sí. I que no és una cosa, vamos, que si jo ho hagués pogut controlar amb el que jo estava arribant a patir... I me'n vaig anar a casa d'aquesta amiga, vaig tenir molta sort perquè no vaig necessitar ser psiquiatritzada i fins i tot vaig demanar que m'ingressessin i no van voler. Vull dir que vaig tenir molta sort i allà va ser una mica... Vaig començar a obligar-me molt. All around me are familiar faces, worn out
places, worn out faces. Papà, em sap greu, però crec que no estàs bé d'escap. Hauries de veure un professional.
Quina falta de respecte dir-li boig al teu pare. Tu sí que t'ho hauries de fer mirar.
Llavors, si estàs bé, és que ets mala persona.
Com?
Que una de dues. O et falla alguna cosa aquí dalt o ets dolent. Perquè ningú no tractaria així la seva dona si no fos per culpa d'una alienació mental transitòria o de l'altre.
Jo no trac malament sa mamà.
Li fas mal. A la persona que més t'estima del món. Cada pic que desapareixes... O quan vas a la teva bola i desconnectes el telèfon o publiques segons quines coses i ho veu mig Mallorca. Estàs tan ficat en la teva lluita que t'has oblidat dels altres. No crec que siguis mala persona. Ets l'home més generós i atent i implicat que conec. De manera que la conclusió és que alguna cosa no funciona i, per tant, necessites ajuda.
Llucià Ramis, Les possessions, 2018.
Júlia, quina és la teva experiència? Perquè tota l'estona assenteixes
sí,
amb el cap, no?
Amb
el que diu la Judit.
La veritat és que jo el 2019 vaig tenir un... tenia una molt millor amiga i, quan jo vaig deixar la meva parella al cap de 3 mesos, no? La meva millor amiga, aquella que tenies idealitzada, que el meu problema va ser tenir-la idealitzada... se'n va anar amb l'antiga parella, no? No va ser tant el fet de que se'n anés, sinó el fet de la traïció, no?, que m'havia fet una persona que jo havia idealitzat d'una manera massa, massa histriònica. Un cop em veig que se m'ha anat allò, vull dir, semblava com si se m'haguessin arrencat alguna cosa de dintre, no? Vaig començar a baixar, de tal manera que ma mare els deia als metges, és que la meva filla no està bé, vull dir, vaig arribar a estar tan malament que és que els meus pares, més el meu pare, que ma mare està en una escola, però més el meu pare passava per casa a veure si estava bé, a veure com em trobaria, la meva tieta igual, vull dir... Ja tot estàvem en una situació i anàvem a l'hospital a urgències i ens deien, sí, però clar, ja t'entenem. I ma mare els deia, però que no ho veieu? Que no ho veieu com està? Que si passa alguna cosa, la culpa de qui és si li passa alguna cosa? I clar, els meus pares, farsa que no ens fessin cas, els meus pares van decidir anar, van dir, doncs, ingressem en un lloc privat. Vaig anar a València, perquè aquí a Catalunya era el doble de preu. Vaig anar a València 3 mesos amb ajuda econòmica de la família. I 3 mesos, la veritat, és que van servir per tenir algunes eines, però quan vaig sortir de València va ser estar un mes bé i després hi vaig tornar a baixar. I vaig baixar molt més, vull dir, vaig baixar en plan que, és que jo em despertava i em anava a dormir pensant en deixar aquest món. I veure que tu expliques el que et passa i et diuen destí, domicili, vaig tindre que ficar la meva vida en perill perquè m'escoltessin.
Judit, i després el Manel, que m'agradarà sentir-lo també.
Amb el que comentava la Júlia, és que m'he recordat d'una sensació que jo també tenia, és que em diuen, això et passa per això, perquè tens depressió o perquè tens ansietat, però falta la solució. sigui, aquesta és la sensació que jo també he tingut molts cops amb mi i també amb la meva germana bessona quan anàvem al metge i tal. És molt exagerat, això. O sigui, això és per l'ansietat. I vale,
pues, quin sí, és el següent pas, no? Després.
Sí. I a més tinc amigues, no, que bueno, que no estan aquí perquè no poden estar, perquè encara estan més amb un rol més de malalt, no? I que van al psiquiatre i què, com ha anat? Els hi pregunto i bueno, i em diu, bueno, és que m'ha dit que això és per aquest problema que tinc. Dic, ja, però... O sigui, diuen molt el per què és, però hi ha poques solucions.
Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent.
Estàs bé?
Sí!
Després de plegar aniré a veure la meva mare, et sembla bé?
D'acord.
Una dona ofuscada, John Cassavetes, 1974.
Segur que estàs bé?
Per què insisteixes en això? Et penses que em passa alguna cosa? Que estic tocada del bolet? Jo tinc ganes que torni a ser casa a la canalla.
Espero tant i tant de tu, que esperant moro amb tu.
Ei, em pot dir l'hora? Estic esperant els meus fills i no sé quan torna l'autobús. Ei, vostè! Vostè porta rellotge. Se'm vol dir l'hora que és? Ah, si porta cadenetes a les sabates, mira-la! Senyora, vostè té hora, sisplau, és que estic... Escolti, estirada, estic esperant els meus fills, li faria res dir-me l'hora que és? Què li passa a vostè? Què... Coi de gent!
Segueixo amb tots. I un pensament, però...
N'hem parlat una mica pel damunt abans, amb la Júlia, també amb tu, Judit, de la família, també de l'entorn laboral i d'amistats més properes. Massa vegades aquest entorn no entén el trastorn, no entén les malalties mentals, hi ha molta desinformació, molt estigma, i en lloc de fer costat el que passa, el que es produeix és un allunyament, no? Manel, en el teu cas, has tingut suport de l'entorn, de la família, a nivell laboral? Tu ets jurista, un entorn, diguéssim, no molt procliu a la comprensió, en aquest sentit.
No. En el meu sector, a més, no només com activista en salut mental, sinó quan vaig fundar el propi projecte de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia, va ser la constatació de veure fins a quin punt el col·lectiu, el fet de la salut mental, està més estigmatitzat que mai, no? Per això organitzacions com Obertament són més necessàries que mai, perquè aquesta tasca de desestigmatitzar, trencar amb aquest estigma, és fonamental en el món laboral i en tots els àmbits. I en el meu cas, en particular, bueno, jo diguéssim que vaig ser un activista rebel en un inici, perquè quan m'ho van diagnosticar, el primer que vaig fer va ser publicar-ho a tort i dret, a tot arreu, entre d'altres, doncs, LinkedIn, ja sabem, que és la pàgina de professionals, ja per... I, bueno, jo me'n recordo que la meva família, els meus pares estaven amoïnats, no?, per aquesta decisió, també les meves amistats, més que res per l'estigma que n'hi ha, malauradament, avui en dia, i que això podria suposar un inconvenient a l'hora de contractar, bueno, a l'hora de contractar-me. I aleshores jo els vaig dir, mireu, per mi és una necessitat terapèutica el fet d'exterioritzar tot aquest patiment. Ara que ja sé què és el que tinc, vull expressar-me, vull obrir-me. I si això implica assumir el cost de l'estigma i la discriminació, l'assumiré encantat de la vida. I bueno, sí que és cert que a nivell... Jo no m'he sentit... Sí que he conegut del meu entorn, del sector legal, doncs molts companys i companyes, per exemple, que no estarien disposats ni tan sols a verbalitzar que tenen episodis d'ansietat o d'estrès pel que això pot suposar en la seva carrera professional, que els teus companys doncs, ja no et mirin de la mateixa manera, els clients et vegin com un professional feble, els teus caps doncs, pugui perillar el teu lloc de treball. Això és molt greu, perquè aquest estigma hi és. Jo al final, doncs mira, vaig començar com a activisme rebel, en el sentit que no, bueno, vaig començar a parlar obertament del meu problema de salut mental, però sí que és cert que al final el que un necessita és rebre, doncs, formació, no? Rebre com pots canalitzar tot això, però d'una forma segura, d'una forma que no contribueixi encara més a l'estigma.
Exacte.
I és per això que sóc activista de facto des de fa 9 anys i des de ja fa, bueno, des de fa uns mesos que vaig fer la formació d'obertament per activista i portaveu i, clar, et dones compte de moltíssimes coses, no? De la importància que té transmetre el missatge de dir, escolta, anem a parlar de salut mental sense estigmes. Anem a normalitzar aquesta conversa. I jo crec que ens podem sentir molt orgullosos de l'entitat que tenim aquí a Catalunya, perquè la tasca que està fent és fonamental.
Aquesta tasca de formació, de visibilització, que ajuda també a erradicar la discriminació en el teu àmbit, en l'àmbit judicial, no? Suposo que et deus trobar pràcticament cada dia amb material, amb sentències, amb decisions que carreguen amb aquests estereotips i amb aquesta motxilla plena d'etiquetes que al final acaba desgraciant la vida d'algú altre, no?
No, sens dubte, i a més els propis professionals del dret també tenen problemes de salut mental, és a dir, és que no, tampoc queden exempts, no? El que passa és que ells ni tan sols es plantegen parlar-ne. Bueno, és un repte que n'hi ha. Clar, precisament me'n vaig a un sector on precisament no és que estigui, no sigui popularment conegut com un sector molt obert, no?, de poder parlar de, bueno, segons a quin tipus de coses és millor passar en un segon pla.
I el que comentaves també, que això l'Albert aquí segurament hi tindrà bastant a dir, el tema de la feblesa, no? No mostrar feblesa davant dels altres, no? Ser un professional rígid, perfeccionista.
Com la copa
d'un pino. Sí, perfeccionista, sí. No? Això és un afegitó al
sí,
patiment?
De fet, aviam, tots els que estem aquí són personetes que vivim al mateix entorn, no? Llavors, igual que l'estigma està en un entorn doncs, potser més tancadet com la... el món del dret, tu com a persona també te'l fas, també tens prejudicis. Evidentment, el dia que em va passar això, doncs el meu autoestigma va ser la primera barrera que vaig tindre que treure'm de sobre. Per què? Perquè sí, perquè deixava de ser una persona fiable. A més, l'entorn laboral t'ho recorda, eh? Perquè a més et fa fora argumentant això. Val? Ostres, és que ara ja no podem fiar-nos, ara hi ha un risc, i llavors... Igual que quan anava a urgències, doncs em creia que potser tenia que ser una persona com més festiva, més animada, més, saps? Doncs et vas fent teu la idea de que, ostres, doncs sí, ets una persona que ja no ets fiable, ja no tens les capacitats que abans tenies, ja no les tornaràs a tenir, que és la cronicitat, que és un altre problema. I, de fet, si fixeu tota l'estona que portem parlant ara, el to és bastant, bueno, deixeu-m'ho dir, trist com negatiu, ja sé que anirem evolucionant, eh?
Sí, sí, sí.
Però aquest to negatiu, trist, perquè tot ve pels estereotips aquest que tenim i aquests prejudicis que tenim entorn a quelcom que segurament la gent no coneix, perquè jo crec que tothom, bueno, vull pensar que actua amb bona voluntat, però el fet de no conèixer quelcom també et fa a vegades no apropar-te o evitar-ho. I jo crec que tot això fa que, pues això, que l'entorn sanitari pues, no sigui tan acollidor com hauria de ser, que l'entorn de la feina pues, et rebutgi quan potser és un element que en aquell moment t'ajudaria una mica a tirar cap endavant. Llavors, sí que és aquest món negatiu que al fons el construïm tots. Llavors, a la que siguem capaços, com diu el Manel, de posar sobre la taula el problema i de normalitzar-lo i de dir, bueno, senyors d'urgències, que vosaltres també esteu exposats, que senyors d'advocacia també, i que tothom estigui exposat, i la pandèmia ha sigut un gran exemple, aquí la pandèmia ha sigut una mega campanya a nivell mundial, que la gent vagi prenent consciència de que, ostres, doncs ens hi hem de posar tots perquè puc ser jo, potser no puc ser jo, però tindré persones com properes a mi, a les que m'estimo, que algun dia sabran, doncs, doncs posem-ho a la taula i eliminem aquest component negatiu que l'únic que fa és afegir una càrrega el patiment que ja tens i segurament moltes vegades, i a mi em va passar, doncs, accedir als recursos que poden ajudar més tard. Clar. Que això també fa que el camí sigui més llarg i tot es converteixi en més dificultós.
En diagnòstic i en recuperació.
Correcte.
Sweet Talk surt en la línia dels espectacles que fem amb la companyia, doncs, de buscar una temàtica compromesa, una temàtica que sigui, bueno, per visibilitzar-la o per parlar-ne, donar la nostra opinió, la nostra visió, en aquest cas és salut mental i, bueno, Sweet Talk, bueno, jo tinc TOC, estic diagnosticada de TOC des de fa ja 11 anys i, bueno, és una sortida de l'armari, d'alguna manera, i ho fem perquè creiem que és un tema molt tabú, que hi ha molt d'estigma en aquest tema i, bueno, i jo mateixa en aquest procés, doncs, he après un munt de coses que crec que és molt important que la societat, doncs també es consciencii i... Ai, és que com que em toca en primera persona em costa més parlar-ne, però això... No és que em costi parlar-ne, vull dir que em costa expressar-me. Però parlar-ne se n'ha de parlar, parlem-ne.
Cert és que crec que al final cada cas és una realitat i amb això no vull dir, per exemple, que tothom hagi de seguir el meu exemple, no. És més, potser el meu exemple no crec que estigués bé perquè va ser massa agosarat de dir, doncs, bueno, no hi ha cap tipus de filtre, doncs vinga, a dir-ho, no. Crec que cada persona té les seves pròpies circumstàncies i també s'ha de sentir confortable i preparat per poder parlar-ne. A mi, sempre, quan es parla d'això de parlar obertament de salut mental i d'explicar l'experiència pròpia, jo sempre penso que, evidentment, això forma part de la privacitat de la persona, pot decidir lliurement si ho vol explicar o no ho vol explicar. Però a mi el que em sap greu és en aquells casos que hi ha persones que estarien disposades a parlar-ne obertament però que no ho fan pel temor al que diran, pel temor a l'estigma. Aquí és on crec que realment és on hem de contribuir per combatre aquest estigma, perquè al final això és com un efecte dominó. Quantes més persones surtin i més verbalitzin aquesta qüestió, això és com un efecte en cadena.
Més es normalitza.
Exacte.
Som més dels que ens pensem, com diu el Manel, perquè si tinguéssim aquesta llibertat i la gent comencés a aixecar les mans... Ens sorprendríem a vegades,
És això, no?, que el sistema penalitza aquell que, entre moltes cometes, és feble, no?, aquell que no pot produir i el que no pot estar, doncs, a primera línia, és així.
Jo, per exemple, soc atenció... Si jo treballo d'atenció domiciliària, jo vaig als domicilis de la gent gran i, ostres, jo moltes vegades dic, és que no diré que tinc això, dic, perquè si no em diran, com vols que t'enviem en un domicili... Però és que realment, per mi, és una teràpia i molt més. És que empatitzo molt més amb la persona gran. I gent gran que em diu, és que ets una persona tan simpàtica, tan carinyosa. I jo penso, si tu li dius amb el jefe que tens aquest problema i després et trobes amb que fas la feina bé i la gent et felicita, dius, ostres, llavors quin problema hi ha d'haver-hi? No? Vull dir, llavors hi ha... I aquest rifirrafe que dius, és que no sé si dir-ho, perquè si dir-ho em quedaré sense feina, perquè jo faig la feina bé.
Clar, clar, saps? Clar. Judit, Judit i després l'Albert.
El problema també és que la salut mental es veu com una cosa molt dolenta, com una cosa molt negativa, com una cosa que fa por. I clar, poder parlar-ne obertament i tranquil·lament i poder visibilitzar també farà que, d'alguna manera, no es vegi com una cosa tan dolenta. Vull dir, perquè per mi la salut mental té dues cares. En té una de positiva, en té una de molt negativa, però també en té una de positiva. I, per exemple, d'alguna manera jo, doncs gràcies a petar, doncs va ser com morir i renéixer. I em vaig donar compte de coses i, bueno, ja ho he comentat abans, va ser com morir i renéixer i vaig renéixer molt millor, no? Després també, per exemple, tinc companys activistes, jo treballo, però n'hi ha gent que fa tasques de voluntariat que fins i tot estan substituint una persona que podria estar cobrant un sou per fer el mateix. Vull dir, es veu a la persona un problema de salut mental incapaç o que no treballa o que ja agafarà la incapacitat laboral. No és així en tots els casos. En el meu cas, jo treballo i hi ha molta gent que, bueno, que potser no treballen, però fan de voluntaris i estan, o sigui, no tenen les seves capacitats cognitives destrossades, tot el contrari, estan fent tasques que potser es pagarien.
Hi ha més interès per un braç trencat, no? Mm-hmm. Perquè és visible, no?
Sí.
Que per aquests trastorns i aquestes malalties tan invisibles i tan absolutament incompreses.
Mm-hmm. Tu dius, a mi encara a dia d'avui, dir-ho em costa, no? Que tinc un problema amb salut mental, però tu dius que tens un càncer i la veritat és que tens molt més apoyo, la gent és més compassiva amb tu, i tu dius que tens un problema de salut mental i la gent s'espanta. Ojalà a mi en el col·legi m'haguessin explicat que un de cada quatre persones, no? Mm. Com diuen les estadístiques i obertament, tindran un problema de salut mental a la seva vida, que no passa res, que un de cada quatre. Mm. I m'ho haguessin explicat i ho hagués viscut d'una altra manera, però a mi ningú em va explicar això, sinó tot el contrari. I això fa por i és dolent. I no és només dolent, al contrari. Té parts bones, hi ha molta gent que està fent una tasca impressionant.
Aquest també és un exemple, de les parts bones, de o sigui, la decisió de fer el pas endavant amb els costos, no? Tal com bé deia el Manel, no? Que això implica d'explicar-ho perquè segurament altres persones que ens estan escoltant ara mateix es puguin sentir identificades, no? I trobin una via per poder canalitzar tot això. Albert, què volies dir?
Manel... Ui, moltes coses.
digues.
El Manel abans ha dit el valor terapèutic d'obertament. En el meu cas, també, no va ser una teràpia, va ser una formació amb un objectiu molt concret de ser portaveu d'una organització, però per mi va ser superterapèutic. Va ser un pas més en el meu camí de recuperació, jo diria que bastant important.
Crec que això...
Sí, es comparteix.
És compartit amb tothom, eh?
Sí. I el que deia ella, ser activista, el Manel ho deia, pensa tu, perquè no tothom potser té l'opció de prescindir d'una feina i d'un sou... i potser té uns familiars que l'exposició que tu fas, doncs ells també la repercuteixen, ja siguin fills. Però sí que és veritat que com a activistes hem de dir el que ha dit abans la Judit i Benal, és a dir, estem parlant de coses, i si ens pensem en la depressió i l'ansietat, que s'estan convertint en un mal molt habitual en la societat que vivim. Llavors, la Covid és una pandèmia, però depressió, ansietat i altres també és una pandèmia potser més silenciosa que hem de ficar sobre la taula, perquè estem construint una societat que bé, és la que ens ha tocat, no qüestionaré si és bona o millor, que ens està portant a un problema d'estructura que això anirà fluint i ens anirà... En el qual sí que hem de fer aquest aixecar la mà i dir per estem nosaltres i per la societat. És a dir, és que som tots i els
estem
meus...
aquí.
Sí, i vivim en una societat, el meu fill... que segurament d'aquí 30 anys, pues, malalties infeccioses no, però l'ansietat i la depressió i altres patologies mentals estan aniquilant o fent més mal al sistema que avui en dia, però ens hem d'aixecar la mà. I sí, sisplau, busquem la part positiva, perquè jo durant molts anys vaig associar tant la part negativa a la salut mental que ara dedico la meva vida a associar el costat positiu.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de vent i ferides. Hem trencat torrents quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines.
És aquesta part final de tot el vostre recorregut, no? Després d'aquests anys de lluita en diferents aspectes, heu decidit fer aquest pas endavant, sumar-vos a obertament, que pel que he vist... us ha canviat la vida a tots, i ajudar altres persones amb els mateixos problemes que vosaltres. Judit?
Sí, precisament hi ha una cosa que no s'ha comentat. Jo quan estava bastant malament amb la meva amiga que estava al meu costat, una de les coses que a mi més em tranquil·litzava és que ella em preguntava, jo li preguntava, però això se'm passarà? I ella m'explicava el cas d'una amiga seva que havia passat per algú semblant i ho havia superat. Quan estàs així de malament, al tenir aquesta mena d'esperança, saps? Que això no és per sempre, que això passa...
Veure la sortida.
I és, per mi era vital. Pues jo penso que també, com a activista que faig ara, i espero poder arribar a aquelles persones, que és la cadira buida, que no poden estar aquí avui perquè estan psiquiatritzades, medicalitzades, perquè estan en aquest rol més malalt, no un rol tan actiu, que puguin sentir les nostres veus i que tinguin aquesta esperança, igual que jo en el seu moment la meva amiga m'explicava que tenia una amiga que se n'havia sortit, doncs els hi voldria dir a aquestes persones que és dur, que és el pitjor que es pot viure, que es pensaran que s'estan morint cada dia, que no li desitgen el que estan passant al seu pitjor enemic, però que hi ha esperança, que se'n pot sortir i que continuïn endavant i que busquin ajuda i sobretot que rodeixin de les persones que més amor els hi donin. Perquè com a activista, vale, trencar l'estigma en salut mental està bé, però també m'agradaria arribar a aquesta gent que està patint i dir-los el que a mi en el seu dia em va ajudar.
És a dir, donar aquestes finestres, no, Manel?
Sí, sí, sí. Jo crec que al final és fonamental que empoderar a les altres persones perquè també donin una passa endavant i puguin dir-ho. Evidentment, cadascú que valori bé si vol donar aquesta passa o no per totes les circumstàncies que pot tenir. Cada persona és un món. Però, a veure, el missatge d'esperança sempre ha de ser. O sigui, normalment quan toques fons a la teva vida penses que això no serà possible remuntar, però amb voluntat, amb l'ajuda dels altres, però que tu també et permetis ajudar-te, tenir una voluntat d'aixecar-te i de seguir treballant i al final veus com, bueno, escolta, acabes tenint una vida, acabes cercant un camí pel qual tu doncs, pots trobar la teva pròpia felicitat sent conscient doncs, bueno, de que això és un camí difícil. És una carrera de fons, sobretot. Almenys en el meu cas i potser en el cas dels meus companys també, que és al final una carrera de fons.
No és un sprint, això està clar.
I amb això es necessita tenir paciència. Paciència. Moltes vegades t'agradaria, doncs, que tot això anés molt més ràpid, però tot té el seu procés. I al final, de mica en mica, bueno, la recuperació és possible.
Es pot sortir, es pot
jo
sortir.
Jo, si pogués fer un últim sí, comentari, m'agradaria molt, si les persones que m'escoltin, si tenen un amic que aquell dia els hi diu no puc sortir perquè tinc ansietat, ajudeu aquell amic. Aneu a veure la casa, no costa res. Perquè a mi, jo m'he sentit moltes vegades dir, Júlia, és que com mai pots ja no et diem res, no? I moltes vegades he necessitat el recolzament dels amics, no? Bueno, tinc la sort que ara tinc una colla que ostres, que m'han vingut a veure en els pitjors moments, no?
Tu ara, Júlia, també ets activista contra el suïcidi. El suïcidi és una de les primeres causes de mort en joves d'entre 14 i 35 anys. Fa uns dies veiem el que passava a Verònica Forqué, l'actriu. Sembla que a toro passat, no? És quan tothom comença a parlar de, no, d'aquestes qüestions, sí. Quan el suïcidi, tal com també deia l'Albert, és aquesta problemàtica subterrània, no? Que
sí,
el dia que esclati...
quan li passa a un famós, no, és quan se'n parla, no? I no, vull dir, realment li passarà a famosos, però perquè ha decidit aquesta, la carrera de ser actriu, però realment és que darrere del famós
hi ha una persona.
Hi ha una persona...
I hi ha
ciutadans de Catalunya, d'Espanya, del món, que realment els hi passarà exactament el mateix.
Albert.
Bueno, torno un munt de coses. Ostres, el tema suïcidi, parlem-ne, i tinguem en compte que és un patiment, o sigui, tothom sap el que és un patiment. Llavors, o sigui, aquella persona no vol deixar de viure, ningú vol deixar de viure, vol deixar de patir. Jo volia deixar patir i dormia. Pues una altra persona vol deixar patir. Llavors, parlem-ne. I és el que deia
la Júlia.
Perdó. Que, o sigui, potser a vegades només cal estar-hi. Jo reconec, i a mi em passa, que moltes vegades no t'atances, no t'apropes pel... Ostres, i ara què faig? I si em passa això, com ho faré? Bueno, doncs pues potser és que no... Cal estar-hi i no ajudar, perquè potser al moment tampoc requereix ajudar. Vale? Si no és estar-hi, que aquella persona que està patint o està passant malament... que ho pateixi, que ho passi malament, perquè hi ha vegades que no es pot, ¿vale? Vivim en la societat aquesta de que si tu quieres, puedes, i lamentablement hi ha vegades que no es pot, pues estar-hi al costat.
No cal dir res.
Clar.
És escolta activa i acompanyament.
Sí.
Moltes vegades només cal això. És, no cal dir sempre alguna cosa en el moment en què algú vol compartir amb tu algun problema. És senzillament el fet de saber que pot comptar amb tu, que hi ets, que hi ets al costat.
Sí.
Totalment.
Jo vull afegir que sí, que és acompanyament, però bueno, jo sempre dic el mateix, que si no pots ajudar, jo ho entenc, perquè no tothom està preparat ni per fer aquest acompanyament ni aquesta escolta activa, perquè he tingut amistats que s'han frustrat molt perquè patíem de veure'm malament i no sabien com ajudar-me. Si no pots ajudar, no passa res, però per lo menys no ho empitjoris. I hi ha coses típiques, tòpiques, que a les persones que tenim un problema de salut mental, doncs no ens va bé que ens diguin, no? O que ens facin. Com, per exemple, pues anima't, que no passa res, no? Això és com, d'alguna manera, em culpabilitza molt, com si jo tingués aquest poder d'animar-me, com si fos culpa meva, no? El que vull dir és que jo entenc que no ens puguin ajudar perquè és que ho he viscut i a mi també m'ha passat amb altres persones, però per almenys no empitjoris la situació. Perquè a vegades...
Precisament el que apunta ella, moltes vegades el que es fa és frivolitzar, banalitzar un problema mental. Home,
sí.
Bueno, amb el toc, mira, anda que no es fan.
Sí, sí.
I, home, a mi, quantes vegades jo hauré escoltat, doncs jo també tinc toc. Mm-hmm. Jo penso, sí, home, sí, tu vas a tenir sí.
Jo també toc. Estic depressiva.
Que moltes vegades s'utilitza
l'ús del llenguatge, no?
De dir, no, escolta, és que jo doncs he de tancar la porta 3 cops i un ja pensa que això és un trastorn obsessiu compulsiu, no?
Que...
Parlem-ne perquè no perquè s'ha d'entendre que una cosa són manies, una altra cosa ja és entrar dins d'un problema de salut mental que pot arribar a ser molt incapacitant. I aquesta frivolització jo crec que es podria resoldre, combatre, a partir de l'educació. Des de ben petitets, aquesta educació emocional que s'hauria de fer. És que s'ha de treballar en diferents verticals. De fet, ara el govern de la Generalitat, que ha aprovat un programa per a l'aprovació del Pacte Nacional de Salut Mental, va en la bona direcció, perquè és cap aquí on hem de tirar. És que durant els propers anys, o sigui, el principal repte que té el món occidental és qüestions relacionades amb la salut mental.
Salut mental. M'agradaria que em diguéssiu amb poques paraules com us sentiu ara mateix després d'haver fet aquest pas cap a l'activisme. Manel.
Alliberat.
Júlia.
Em sento capaç de ser jo mateixa.
Albert.
En el meu cas, que també ha significat un canvi en el món laboral, jo només us diria que la sensació que tinc a dia d'avui quan em vaig a dormir, quan obro els ulls, és tan diferent a la que tenia abans, quan m'anava a dormir i m'obria els ulls, que això ja paga la pena tot.
I la Júlia?
Judit.
Ai, la Judit, perdó. La Judit.
Són dos jotes.
La meva salut mental sempre havia sigut la meva enemiga. I ara és una amiga que m'ajuda i que està allà i que no tinc por de passejar amb ella, de presentar-la i de que, a més, deixi que ajudi els altres i que expliqui la seva experiència per intentar fer més maca la vida d'una altra persona. I ara és la meva amiga, la conec i anem juntes de la mà.
Moltíssimes gràcies a tots quatre i també a tota la gent d'Obertament per la feinada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Solidaris. Premi Civisme als mitjans de comunicació 2021.
Acabem el programa sobre activisme en salut mental amb aquests missatges positius. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Dolors Joanola. A la part tècnica, Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos i fins aviat. I'm free.